Ràdio Vilafranca.
El cine és un bàsic que no pot faltar al menú del Penedès en xarxa i aquesta temporada anirà a càrrec del Freddy Contreras un parell de setmanes al mes i les altres dues setmanes serà cosa de la nostra companya, la Fanny Vivar. Fanny, t'estrenes avui, encetem temporada i què has rumiat?
Doncs avui comencem temporada i com que de fa tants dies que no fem un repàs a la cartellera, he pensat que podríem començar fent un repàs a les cartelleres dels cinemes de Vilafranca, on trobem algunes pel·lícules que s'han estrenat aquestes últimes setmanes, com per exemple la primera de la que us en parlarem, que és Beetlejuice, Beetlejuice.
Quan us tireu el monitor de pilates per omplir un buit a la vostra vida, ja veurem qui riurà.
Els vius, els morts, poden conviure?
No hi ha fantasmes. Només se l'empassa la gent molt crèdula, aquesta bona.
Sembla mentida que hagi de fer això. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Ajuda'm a salvar la meva filla. Com puc saber que no m'enganyaràs?
T'ho juro per l'ànima de la meva mare. Anem, carinyo.
Coneix aquests morros.
No he vist aquesta xavada en la vida, ni a l'altra. Sí.
Anem per feina?
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
Buideu el pub. Qui vol començar? D'acord, començo jo.
L'altra vida és molt random.
Ets el tio del meu somni.
Sóc més aviat carn de malsons.
Afrontar el desconegut, superar les pors. No hi ha res més difícil.
Per què? Beetlejuice!
Que cony...
Torna Beetlejuice 36 anys després, ni més ni menys.
Exacte, en aquest cas Michael Keaton i Tim Burton tornen a formar tandem a l'esperada seqüela d'una de les pel·lícules més icòniques del director. Després d'una inesperada tragèdia familiar, tres generacions de la família Deeds tornen a Winter River. Encara atormentada per Beetlejuice, la vida de la Lídia fa un gir quan la seva rebel filla, l'Astrid, descobreix la misteriosa maqueta de la ciutat i el portal al més enllà s'obre accidentalment. És només qüestió de temps que algú digui el nom de Beetlejuice tres vegades i l'entremaliat dimoni retorni per deixar anar el seu propi caos. Com comentaves, Sílvia, més de tres dècades després de l'estrena de la icònica pel·lícula de Tim Burton, els fans de l'humor més sinistre estan d'enhorabona amb el llançament d'aquesta esperada seqüela, Beetlejuice, Beetlejuice. Michael Keaton torna amb la màgia i el caos intactes, encarnant de nou el bioexorcista més famós de l'inframont, i amb ell, Winona Ryder manté el seu estil gòtic i la seva connexió amb el món dels morts. I quan es podrà veure i on aquesta pel·lícula? Doncs estarà al Cinema Kubrick avui divendres a 8:15 en versió catalana, com escoltàvem amb el tràiler. Demà dissabte a les 6 de la tarda, en aquest cas en versió en castellà. El diumenge torna a haver-hi la versió en català a 6:15 de la tarda. I el dimecres, dia 18, a 8:15, també en castellà en aquest cas.
Feies al·lusió a Michael Keaton i Winona Ryder, que ja els vam poder descobrir fa 36 anys, i ara Tim Burton hi afegeix la Jenna Ortega, tot fent aquesta picada d'ullet per atraure a les noves generacions. Hi ha també altres picades d'ullets pels fans de Tim Burton a personatges d'altres pel·lícules del director. I diuen que el més millor són els gags amb música pop, tot plegat. Aquest barroquisme pop de Tim Burton, que si t'agrada, t'agrada, i si no t'agrada, doncs no hi ha manera.
Exacte. Doncs pels seus fans, diguem-ne, tenen aquesta oportunitat, no?, de veure aquesta seqüela. I passem ara, si et sembla, a parlar d'una pel·lícula amb toc català, en aquest cas basada en fets reals i ambientada en els anys 70. Estem parlant de El 47.
Yo no sé si me puedo ir de aquí, Carmen. Y ya me echaron una vez de mi casa. Y hemos construido esta con nuestras manos.
El meu nom és Manolo Vidal. Un veí del barri de Torre Baró. Barri que vam construir a les nostres mans.
Nos tienen aquí abandonadico perdido detrás de la montaña. Bajemos, trabajemos lo que sea baratito y para arriba otra vez a escondernos. No es Uber del camión, no es Uber del correo. ¿Quién va a subir aquí? ¿Aquí quién va a subir? Si es que no se puede. Es que somos animales aquí ahora, que no hacemos personas.
Carmen, tú estás bien aquí. Necesitamos una línea de autobús que llegue a Torre Baró. Y la vamos a conseguir.
Hermano Lo Vital, soy un veí del barrio de Torre Baró.
¿Qué tiene de fe pertenir un autobús a Torre Baró?
Yo conec la persona que s'encarrega d'això.
Els carrers de Torre Baró són massa estrets i empinats per qui passi un bus.
Tu no saps el que fan aquests amb una gent com nosaltres.
És que jo no sé qui és la gent com nosaltres.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos,
vamos! Voy a reventarlo todo.
No se olvida el recuerdo ni el daño. Del poble i la
que se està quedant. Em costa més arribar fins aquí.
La meva enyorança al teu costat del dolor.
Este autobús está secuestrado.
Me dijeron, es imposible que suba 46 hasta Torre Baró. Señores, ¿esto qué es?
Una peli Fanny de la qual se n'ha fet molta i molta promoció aquestes últimes setmanes.
Exacte, de fet va ser estrenada la setmana passada i ens explica la història de Manolo Vital, que és un conductor d'autobús que es va apropiar del bus de la línia 47 per desmuntar una mentida que l'Ajuntament s'obstinava a repetir. Els autobusos no podien pujar les costes del districte de Torre Baró. Un acte de rebel·lia que va demostrar ser un catalitzador pel canvi, que les persones s'enorgulleixen de les seves arrels d'una lluita del veïnat de la classe treballadora que va ajudar a crear la Barcelona moderna dels anys 70. Marcel Barrena, que l'any 2021 ja va dirigir Mediterráneo, també basada en fets reals i sempre compromès amb les causes socials, com en aquestes dues pel·lícules. En aquest cas, ret homenatge a Manuel Vital, que encarna un magnífic Eduard Fernández, acompanyat pels igualment superbs Carlos Cuevas i Clara Segura. I es nota a la pel·lícula un excel·lent esforç de producció per traslladar-nos a aquesta Barcelona de fa més de 45 anys. I Barrena, el director, porta la història a bon port amb molta elegància, amb molta cura narrativa i amb molta força. El 47, com comentàvem, explica la història d'un acte de dissidència pacífica i el moviment veïnal de base que el 1978 va transformar Barcelona i va canviar la imatge dels seus suburbis per sempre.
Tota la crítica coincideix que els protagonistes, Eduard Fernández, que ha treballat molt l'accent, Carlos Cuevas i Clara Segura, estan brutals. A més, també hi ha molts veïns del barri fent de figurants i, per tant, se la senten molt seva i això fa que la pel·lícula desprèn autenticitat per tots els poros. Què diu la crítica? El millor, l'espectacular treball de tot el repartiment i el pitjor, pensar que és una història, que és un fet en clau local, en clau de Barcelona. I jo també voldria afegir que està dedicada al Manolo Vital, que ja és mort, aquest veí del barri de Torre Baró que va segrestar l'autobús per demostrar a l'Ajuntament que sí que podia arribar un bus a Torre Baró i que calia per millorar la qualitat de vida de tots els seus veïns, però que també s'ha explicat aquests dies, i està bé recordar-ho, que igual que el Manolo Vital va segrestar aquest 47 i hi havia dones del barri, activistes com ell, que també van segrestar autobusos, n'hi ha alguna que encara està viva, que per exemple anava amb ell en aquest 47 i que després també va fer moltes altres accions de protesta i va segrestar altres busos. Per tant, que la peli posa el focus en Manolo Vital, però al costat seu hi havia altra gent del barri i dones que van fer el mateix.
Que també estaven allà, oi?
I tant. Quan la podrem veure?
Doncs es podrà veure al Kubrick avui divendres a les 6 de la tarda, demà dissabte a 8:45, el diumenge a 8:45 i el dimecres a les 6 de la tarda.
I què més ens
proposes? I si et sembla ara, Sí, passem del Kubrick, passem a la sala Zazí i comencem amb un títol que des de la seva estrena només està obtenint èxits, La casa en flames, de Dani de la Orden, que es va estrenar el 28 de juny, que ja n'hem parlat aquí al Penedès en xarxa. Jo no sé si tu, Sílvia, has tingut l'oportunitat de veure-la.
Encara no, haig de confessar que no.
Doncs jo vaig anar al cinema a veure-la i te la recomano, la veritat, està... És una molt bona pel·lícula, des de que va sortir, que només està tenint èxits, no? I qui vulgui la podrà veure a les sales Zazí, mira, si vols, et pots acostar. Demà dissabte, a partir de 17:45, i el dimecres 18, també a 17:45.
Doncs
sí o sí. I continuem... Exacte, si tens dues oportunitats per anar a veure-la. I si et sembla, ara parlem d'Isla Perdida, que també estarà a les sales Zazí, que es va estrenar el 23 d'agost.
Sabes que te esperábamos hace una semana y como no tuvimos noticias tuyas...
Ha contratado a otro.
Tuve que hacerlo, pero si quieres, necesito una camarera. Esto es temporal. Solo avisa con 2 semanas cuando quieras irte.
¿Ya tienes tan claro que me voy a ir? Algunos nos vamos a ir a tomar una copa. ¿Te quieres venir?
No soy muy de ir al pueblo.
¿Y vosotros conocéis bien a Max?
Nadie conoce a Max bien. Es raro.
¿Qué es lo que tengo que hacer para que te fijes en mí?
¿Has cenado?
¿Qué? ¿Qué tienes aquí? ¿Tocas? Nunca sé qué estás pensando.
¿Qué más cosas no te he contado? Ojalá me equivoque.
¿Has estado casado?
Te lo contaré otro día.
¿Cómo te lo hiciste?
Ambos tenemos un pasado y hemos llegado aquí huyendo de él.
Conozco bien a Max. No te obsesiones. Estoy seguro de que hay una explicación.
Cuéntamelo todo. Ahora.
¿Por qué no lo entiendes? Sé que tienes preguntas. Voy a contártelo todo. Si después quieres irte, podrás irte. En serio.
Darrere d'Isla Perdida, la direcció hi ha el gran Fernando Trueba.
Exacte, en aquest cas, Trueba confecciona un thriller romàntic, el més clàssic dels estils, amb un aire de folk meravellosa. Àlex ens explica la història de l'Àlex, que és una espanyola, que comença una nova feina a l'estiu com a cambrera en un restaurant d'una illa perduda a Grècia. Malgrat guanyar-se ràpidament la confiança del brasiler Chico, l'Àlex s'enamora de Max, el nord-americà que regenta l'establiment. Mentre el seu amor floreix, es comencen a descobrir inquietants pistes sobre el fosc i misteriós passat de Max. En aquest cas, s'agraeix la passió de Fernando Trueba per explorar diferents camins al llarg de la seva carrera. Aquesta vegada s'inspira en la seva passió per Alfred Hitchcock i per les novel·les d'Americans errants de Patricia Highsmith. Trueba estructura la narració en 3 actes, establint un paral·lelisme entre el canvi estacional i l'evolució de la relació entre els protagonistes, que estan interpretats per Matt Dillon, que ofereix una actuació continguda, aconseguint transmetre la complexitat d'aquest home atormentat pel seu passat, i secundat per la immensa actriu Aida Falk, que és una bomba d'emocions i està meravellosa.
Sí, com deies, la intenció de Trueba era fer una pel·lícula a mig camí entre Hitchcock i Patricia Highsmith i, segons la crítica, no se n'acaba d'en sortir. Diu Spinoff que l'autor de 2 Goyes i de l'Oscar per Belle Époque en els seus últims anys ha anat llanguint i que Isla Perdida, rodada en anglès, no serà finalment el revulsiu que tots esperàvem. Altres crítiques, que cau en tots els tòpics d'una història d'amor, d'aquestes característiques. Sí que hi ha unanimitat, com deies ara fa uns instants, que Aida Falk està sublim i que és tot un geyser d'emocions. Quan es pot veure?
Doncs en versió original es pot veure avui a les 6:45 i demà dissabte a les 8 a les sales Zazí, com comentàvem, i el diumenge a les 7 de la tarda i el dimecres a les 8... En versió en castellà, com hem escoltat en el tràiler. I acabem aquest repàs a les cartelleres de Vilafranca amb una última proposta. En aquest cas no escoltarem el tràiler, només us l'anomenarem, que es podrà veure avui a les 9 del vespre en versió original subtitulada, i parlem de Bike Riders, la líder Asfalto, que està inspirada en un llibre de fotografies sobre un club de motociclistes ambientat a Chicago, que parla sobre les necessitats de pertànyer a alguna cosa i el poder redemptor de l'amor. Una història, doncs, que parla de la maduresa, de les conseqüències de no acceptar el pas del temps i la trista certesa de que tot canvia amb, precisament amb això, amb el pas del temps. I així acabaríem el repàs de les cartelleres de Vilafranca.
Tens novetats?
I ara parlem exacte de novetats d'aquesta setmana. Això sí, qui no vulgui spoilers ni sorprendre's del que escoltarem ara, que baixi el volum, ja que el tràiler n'hi ha uns quants i estem parlant d'una pel·lícula de terror que és No hables con extraños.
Luis, hay que salir de aquí, ya.
Luis, ¿pero qué haces?
¿Todo bien ahí dentro?
Sí, todo bien.
¿Necesitáis algo?
No, solo un minuto. Que no se nos note, ¿vale? Que no nos vean nerviosos ni asustados. Vamos a salir y hacer como si nada, ¿vale?
Este es Ben, mi marido.
Soy Patrick Finn, mi mujer, Kiara. Tenéis que hacernos una visita. El sudoeste es precioso.
Sí, estaría bien.
Qué lugar tan tranquilo. ¿No tienen ningún vecino?
Agnes, cielo, cómete las verduras. No se come con la boca abierta. Por favor, ¿te importa dejarte decirle lo que hacer?
No se critica a los hijos de los demás. Discúlpate.
Da lo mismo. Lo siento, Luis.
¿Luis? ¿Tienes algo que decir? Terapia con agua fría. Fortalece el sistema inmunitario.
No, hemos traído bañadores.
Da igual, métete en calzones.
No hables con extraños, una proposta de Blumhouse, per tant, suspens, thriller, terror i més.
Una mica de tot, i és que el que comença com un viatge de somni per una família americana a casa d'una família britànica que van conèixer de vacances, acaba sent tot un retorçat malson psicològic. Aquest thriller psicològic, com comentàvem, és un remake de la pel·lícula danesa del mateix nom que es va estrenar el 2022, tan sols fa 2 anys. I en aquesta ocasió compta amb James McAvoy com a protagonista, acompanyat de Mackenzie Davis, Scoot McNairy i Aisling Franchosi. Si vau veure l'original en el seu moment, ja sabeu de què va la història, i si no, doncs teniu una oportunitat de descobrir aquesta pel·lícula de terror psicològic que ens farà pensar molt bé amb qui parlem i on anem la propera vegada que tinguem dies de vacances. El remake té el llistó molt alt, perquè la versió original del 2022 va ser tot un èxit de crítica i públic a Dinamarca, i també els experts la van valorar molt bé. I en aquest cas la crítica, doncs, hi ha una mica de tot, no?
Sí, diuen que hi ha pura tensió d'inici a final, com totes les pel·lis del segell Blumhouse, que és una de les experiències de suspens més entretingudes d'aquests últims temps. Hi ha qui parla, però, d'un final no prou reeixit, però en general la deixen molt i molt bé.
Sí, la deixen bastant a l'altura, no, del que va ser aquesta pel·lícula del 2022, que això, els remakes a vegades és complicat, però sembla que se n'han sortit.
Què més recomanes?
Ara parlarem d'un drama, en aquest cas amb segell espanyol, de que es diu Justícia Artificial.
Nos dijeron que el coche autónomo era un sueño futurista, que una inteligencia artificial nunca podría sustituir a un juez. Se equivocaron.
La media está en 550 procedimientos al trimestre y tu juzgado no llega a 300.
Elena, sabes muy bien que es imposible estudiar ese número de casos en profundidad.
Ya lo sé, para eso está Tente.
El demandante cumple todos los requisitos que estipula la ley, por lo que fallo a su favor y ordeno su
inmediata...
Señoría,
solicito se incluya en la sentencia la recomendación de Tente.
Buscamos la aprobación en este referéndum
que nos permita introducir sistemas de inteligencia artificial para modernizar la justicia.
Se había anunciado la comparecencia de la CEO de Tente.
Alicia Kovac no ha podido asistir por motivos personales.
¿Serás cínica?
Queremos que hagas una última auditoría. Serán solo 2 semanas. El ministerio te dará un permiso especial.
Se suspende la presentación.
Hay empleos en juego.
Hay muchas más que...
Esto es un puto suicidio. El Consejo no va a permitir que lo arruines. Y yo tampoco.
En cuanto se apruebe el referéndum, las sentencias de Tente dejarán de ser recomendaciones.
Tienes que posicionarte.
Justícia Artificial, que fa referència a aquest títol, juga amb intel·ligència artificial, no? Amb la IA.
Exacte. En aquest cas parlem que el govern espanyol ha convocat un referèndum per implementar, com bé comentaves, un sistema d'intel·ligència artificial que automatitzaria la justícia, generant una intensa campanya electoral entre els defensors de la tecnologia i els jutges que advoquen pel component humà en aquest procés judicial. Carmen Costa és una reconeguda jutgessa que és convidada a treballar en el desenvolupament del projecte, però la sobtada desaparició, com hem escoltat en el tràiler d'Alicia Kovac, creadora del sistema, provoca una gran desconfiança en ella fins al punt d'entendre que està descobrint la punta de l'iceberg d'una conspiració que pretén controlar des de la justícia a tot un país. És un plantejament atrevit, però el desenvolupament hi ha qui diu que no tant. I sobretot la crítica en destaca el disseny de producció.
Clar, el que és interessant és que fa aquesta reflexió, no?, sobre què passa si delegues certs aspectes de la societat, en aquest cas de la justícia, a l'algoritme. I la veritat és que no és tan hipotètica la situació, perquè es veu que hi ha països, administracions de justícia, on s'està experimentant, s'està practicant. Tot i així diuen que acusa un to massa didàctic. I la millor carta, sens dubte, Verónica Echegui. I també tenim pel·li francesa, oi, Fanny?
Exacte, en aquest cas parlem del teorema de Marguerite.
Em dic Marguerite Hoffman, tinc 25 anys i faig l'últim curs del doctorat de matemàtiques a la ENS. La conjectura de Goldbach és un dels problemes no resolts més importants de les matemàtiques.
La Marguerite, al seminari! La Marguerite, al seminari!
Tot bé? Estàs gaire estressada, filla?
Estava repassant.
No he entès el càlcul de la constant C. No pots buscar K, N i delta simultàniament.
És veritat, això invalida tot el teu raonament. La teva marxa precipitada ha causat sensació. Si no acabes la tesi, l'escola et reclamarà el reembolsament dels 4 anys de beca.
No em replantejaré la decisió.
Què ens expliques del teorema de Marguerite?
En aquest cas, Marguerite és una brillant estudiant de matemàtiques de la prestigiosa Escola Superior de Lió. Sent l'única dona de la seva promoció, tot sembla anar perfectament mentre prepara l'exposició de la seva tesi. En el dia clau, però, un petit error posa la seva situació a la vora de l'abisme. La Marguerite llavors decideix fer creu i ratlla i començar de zero.
César, l'actriu revelació, és Ella Ranf, que està molt i molt bé. De fet, diuen que és l'atractiu de la peli, però que el film cau o abunden els tòpics. I una comèdia romàntica per acomiadar-nos.
Sidoni en Japó.
¿Cuál es el motivo de su visita?
Vuelvo a publicar mi libro.
¿Es escritora?
Sí y no. ¿Trabaja usted para mi editor?
Yo soy su editor.
¡Oh! ¿No lo hago bien? ¿Es eso?
Las ventanas no pueden... En un minut, Fanny, ens has de vendre el peix de Sidoni en Japó, tu mateixa.
Doncs després d'anys sense escriure, la Sidoni, que és una bona reconeguda escriptora, es reuneix a Japó amb el seu l'editor independent que vol que promocioni la reedició de la seva primera novel·la. Però què passa? Cada cop se sent incòmoda en les entrevistes i estableix una bona relació de confiança amb el seu anfitrió. Però què passa? Se li apareix el fantasma d'Antoni, el seu difunt marit. I a partir d'aquí, que tothom es faci la seva pel·lícula.
Sidoni és Isabel Hooper, que va rodar aquesta pel·lícula amb gairebé 70 anys i que diuen fa una de les seves interpretacions més delicades, de gran delicadesa. Fanny, moltes gràcies per aquest primer cinema. Fins divendres vinent.
Adéu, fins divendres.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 12:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa.
Entra en vigor la nova ordenança d'estalvi d'aigua a Vilafranca. L'ordenança es va aprovar per unanimitat al ple del passat mes de maig i el seu objectiu és promoure la gestió eficient dels recursos hídrics. El Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Vilafranca incorpora aquesta i d'altres actuacions relacionades amb l'estalvi d'aigua per anticipar-se a les situacions de risc i tenir una ciutat més preparada davant dels efectes negatius de l'emergència climàtica, com són els episodis de sequera que vivim actualment. A Vilafranca, el consum domèstic d'aigua representa gairebé el 70% del consum total. D'aquest, es calcula que entre el 30 i el 40% es fa servir per la descàrrega dels vàters, fet que representa un gran potencial d'estalvi si en lloc d'aigua potable es fan servir aigües grises o de pluja per aquest ús. Per aquest motiu, l'ordenança preveu diferents mesures que caldrà incorporar en la construcció de noves edificacions i grans rehabilitacions. Llorenç del Penedès posa les primeres multes de trànsit i estacionament seguint la nova ordenança. La nova ordenança municipal de circulació redueix la velocitat a 30 km per hora i regula la circulació de patinets elèctrics i bicicletes. Llorenç del Penedès comença a sancionar els vehicles mal estacionats o que infringeixin la normativa de circulació. El municipi actua contra aquestes pràctiques, tot i no disposar de policia local. Des de l'1 de setembre, l'Ajuntament ha començat a multar les infraccions de trànsit a l'interior de la vila després de 6 mesos de pedagogia sense sancions. La nova ordenança municipal de circulació, aprovada al març, redueix la velocitat a 30 km per hora i regula la circulació de patinets elèctrics i bicicletes. En aquest sentit, el consistori recorda als usuaris de patinets que no es pot circular per voreres, passeigs, parcs públics i illes de vianants, excepte en carrils reservats. També reclama als automobilistes que respectin la normativa i utilitzin les zones d'aparcament autoritzades. Del 27 al 29 de setembre, Font-rubí acollirà el Binòlium. El Binòlium tornarà a celebrar-se els dies 27, 28 i 29 de setembre i, com a novetat, es trasllada al Parc de la Sitjota, a Guardiola de Font-rubí. La mostra de vins, caves, olis i gastronomia acollirà més d'una cinquantena d'expositors. L'objectiu de la fira és destacar i promoure la producció vinícola i oleoica del Penedès, una de les regions vitivinícoles més importants de Catalunya. Durant la fira es realitzen diverses activitats, com tastos de vins i olis, tallers, activitats infantils i concerts, que ajuden a posar en valor aquests productes i a donar a conèixer els productors locals. Una sèrie de propostes que es presentaran durant els propers dies i que farciran una cita que va néixer l'any 2017. El primer dia, el divendres 27 de setembre, el Binòlium estarà obert de 8:45 del vespre a 1 de la matinada, dissabte de 6 de la tarda a 2:45 de la matinada i diumenge en horari de matí de 10 a 2. I acabem explicant-vos que s'han programat 2 torns per visitar l'església de Sant Valentí aquest dissabte al matí al poble de les Cabanyes. Una de les visites guiades programades aquest cap de setmana pel Patrimoni de l'Alt Penedès ens porta al poble de les Cabanyes, on aquest dissabte s'organitza en 2 torns una visita guiada per la capella de Sant Valentí. El primer torn començarà la visita a les 11 i el segon a les 12. L'església romànica, antiga parròquia de Sant Valentí de les Cabanyes, és el lloc històric de major interès del municipi. Malgrat hi ha vestigis d'un edifici anterior, l'església es va construir al segle XIII. Posteriorment es van afegir capelles als laterals de la nau principal i es va refer el campanar de cadireta. Un dels atractius de la visita és poder veure les pintures murals que es conserven en aquesta església, que daten de finals del segle XIII i principis del XIV.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Ara passen 5 minuts i mig de 2:45. La Coral Sant Sadurní celebra el seu 50è aniversari i avui volem bufar les espelmes amb alguns dels seus integrants que ens esperen als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez per explicar-nos com ho celebraran i, sobretot, per recordar alguns dels moments que han farcit aquests 50 anys.
Cinquantè aniversari de la Coral Sant Sadurní, com bé dius, i celebració que volem fer aquí, al Penedès en Xarxa, amb alguns dels seus integrants. Per això hem convidat el seu president, el Ton Rosal, també el Josep Maria Batalla, expresident de la Coral, el Josep Maria González, el Josep Maria Gallar i a la Montse Estruc, presidenta del 40è aniversari i ara membre de la Junta. Molt bon dia a tots cinc. Què tal? Com estem?
Bon dia.
Bon dia.
Ens agrada aquí especialment al Penedès en Xarxa bufar espelmes, fer celebracions. I abans de parlar d'aquests 50 anys de canvis, d'anècdotes, de records que teniu tots vosaltres, l'11 de setembre, aquí a Sant Sadurní, el dia de la Diada, vau ser els encarregats de l'acte institucional, de la lectura d'aquest manifest, de cantar a la plaça de l'Ajuntament. Expliqueu-nos una mica com va anar aquesta cita.
Bueno, jo penso que va anar molt bé el fet que vam tindre una bona acollida per part de l'Ajuntament i també per part del poble. Estàvem encantats de poder-ho fer, ja que hi havia aquest acte del 50è aniversari i ens donen l'oportunitat per poder dir coses. I, evidentment, que nosaltres estem molt agraïts a l'Ajuntament perquè tot el que de moment es va demanar a l'Ajuntament tenim un bon acull i que ens està ajudant molt per poder arribar a fer tots els actes que volem fer, que en tenim molts. I va ser, diguéssim, el primer tret de sortida per donar-nos a conèixer fer aquests 50 anys.
Com bé comentes, va ser una mica l'escalfament d'aquest 50è aniversari que arriba carregat de propostes. Algun tastet, sé que les esteu una mica preparant molt, però algun tastet no sé si ens podeu oferir.
Bueno, començant per aquest vespre, vull dir, fem el concert, diguéssim, de Fires, que se'n diu de Fires, mm-hmm. que suposo que et sembla que és l'últim acte ja de Fires que fem la Coral, i el fem ara d'aquí un parell d'horetes al Saló Real de Freixenet, que bueno, tindrem d'anar ràpids perquè tindrem d'anar a assajar una mica, posar una mica la veu en punt. I aleshores, doncs, bueno, esperem que tot que hi hagi gent, que en principi sembla ser que sí, que hi haurà bastanta gent, i que ens ho surti bé, i que no fem algun gallet d'aquells que de tant en tant surten.
8:45 del vespre, aquest concert de Fires, de la Coral Sant Sadurní, amb piano i percussió. Què hi trobarem en aquest concert? Expliqueu-nos una mica.
Doncs hi trobarem potser una cosa una mica més moderna, per dir-ho d'una manera, del que últimament havíem fet. Es diu Música i Poesia, mm-hmm. perquè una mica juguem amb el fet doncs, de que les cançons tenen una lletra i que per això les podem cantar, però que moltes vegades aquestes cançons sorgeixen originàriament d'un poema. Llavors n'hi ha algunes que ha vingut primer el poema i després de la cançó i n'hi ha d'altres doncs, que sorgi tot al mateix temps. I trobem doncs, des d'obres més clàssiques, però sobretot també obres més populars, com d'Elvis Presley, d'Eric Clapton, i serà variat i jo crec que agradarà bastant a la gent. Almenys ho fem amb aquesta intenció.
Com sorgeixen, com es creen aquests concerts? I sobretot, jo tinc moltes ganes de saber com és un assaig de la Coral Sant Sadurní.
De fet, una cosa que val la pena dir també és que ja fa temps que ens plantejàvem de poder fer el concert de Fires amb un altre marc, mm-hmm. que no fos l'habitual que fem el concert de Nadal, que és a l'església de Sant Sadurní. I aleshores, finalment, s'ha aconseguit poder-lo fer amb aquest marc també molt, molt, molt interessant, com pot ser la sala d'unes caves. I llavors també es presta a fer un tipus de repertori que pot ser potser més popular o més adequat per fer-lo amb aquest marc. No? En quant a l'assaig, bé, també una mostra que pot donar llum sobre com es prepara això és el que fem cada any pels barris, mm-hmm. el dimecres abans de començar les festes de barris pròpiament, fem el barri de l'església, i intentem...
A l'Arri de la Coral.
Perdó, a l'Arri de la Coral, sí.
La prèvia, la
intentem
prèvia.
Intentem reproduir, diguéssim, de cara en fora, els porxos de l'Església, doncs el funcionament d'un assaig, no? Des del començament, des de zero, fins al anar perfeccionant alguna obra que ja s'ha preparat prèviament i que llavors doncs, allà s'acaba de posar doncs, una mica els detalls o perfilant el que calgui, no? Això també ens sembla que és interessant de cara a poder doncs, fer-nos més presents de cara al públic, perquè són uns dies que la gent comença també ja a sortir, ja a preparar les festes, i la prova és que també a partir d'alguns d'aquests assajos que s'han fet aquests últims anys, hi ha hagut incorporacions de persones noves a la coral, no? O sigui, pensem que és una bona cosa.
Això sempre va bé, no?, que et vegin i, per tant, que pugui entrar gent nova, anar mica en mica pescant altres persones.
Sí, sí, i tant.
Sí, aprofitant que estem ja aquí a la xarxa Penedès, Ràdio Sant Sadurní, faig una crida que vull dir que tothom que li agradi cantar i que vulgui cantar, vull dir, la Coral Sant Sadurní té les portes molt obertes perquè pugui venir. No necessitem que vingui un gran professional del camp. Si ve, millor, però que la gent que no sàpiga música ni notes, que no tingui por. Nosaltres estem... La majoria de nosaltres no sabem nota. Aleshores, a base d'anar cantant i a base d'anar estudiant, a base d'anar-hi sent i vinc a anar picant pedra, han fet moltes coses importants que gràcies a aquest esforç que han fet cada un, doncs podem arribar a obres importants. Per això que vull dir que la gent que vulgui, que no s'espanti, que vingui, que truqui i que demani i les portes estaran ben obertes.
Ton, ja que fas aquesta crida per si hi ha gent que s'hi vulgui sumar, com ho han de fer per posar-se en contacte amb vosaltres i quan assageu?
Assagem els dimecres al vespre a les 9, sí. Són uns assajos molt, molt, molt amens, diguéssim, perquè a més ara també diré una cosa que hem començat aquest mes de febrer amb una nova direcció de la coral, que es diu Meritxell Tarragó. Felicito perquè és la primera dona que tenim a la coral com a directora, i això val la pena que, vull dir, que se sàpiga que es digui. És una dona que engresca molt, fa les coses molt fàcils i la gent està molt enganxada. I llavors, per si algú vol venir, pot enviar el mail a la coral www.coralsansadurní.cat.
Crida a aquesta incorporació de gent nova. Anem ara amb aquests 50 anys de Coral Sant Sadurní, amb aquests records, amb aquestes anècdotes, amb aquestes vivències personals que tots vosaltres teniu dins de la Coral Sant Sadurní. Sempre hi ha un record, un moment, i a mi m'encanta descobrir aquests moments. Quin destacaríeu? No sé qui s'anima a començar i anem a...
Jo particularment en destacaria un perquè és un concert que vam fer que normalment pràcticament diria que cap coral ho fa, que és que vam anar a cantar a la presó de Can Brians. O sigui, no és perquè el concert fos un gran concert, sinó pel fet d'anar a cantar a una presó que, bueno, va ser una experiència des del meu punt de vista única. Evidentment, després en altres moments, com pot ser, doncs, com vam fer el Requiem de Mozart, la primera vegada que ho vam fer, que és una obra, un repte important, i d'altres, no? Però vull dir, aquest concretament, a mi particularment, és un dels moments més, no sé si dir emotius, que recordo.
Una de les experiències que penso que s'ha repetit i que, doncs, ens ha deixat molt bon record, i esperem que continuï, és els intercanvis o els contactes amb una coral concretament del País Basc, de Cegama, que a partir d'un primer moment que va haver-hi una trobada de quatre cors d'aquí a Catalunya i del País Basc, es va doncs, instaurar una relació que ha anat perdurant el temps. Estem parlant de més de 30 anys, no? I doncs, cada vegada que hi ha hagut un contacte amb aquesta coral que han vingut ells aquí o que nosaltres hem anat allà, hi ha hagut una connexió molt, molt fàcil i molt, molt agradable, tant a nivell musical com a nivell de persones, no? Fins i tot ens vam trobar doncs, en un punt intermig a Silos, si no recordo malament, oi?
Sí,
fer algun concert allà i doncs s'ha anat mantenint aquesta relació. Després, a partir d'aquí, es va produir l'agermanament dels dos municipis, del de Sant Sadurní i del municipi de Cegama, i per tant aquesta relació que va començar a partir del Cant Coral després s'ha anat multiplicant amb diferents aspectes tant institucionals a través dels ajuntaments com comercials i com d'amistat entre persones d'aquí i persones de Cegama. No? Penso que ha sigut una de les experiències que recordo com a molt, molt positives i molt agradables.
Jo, per mi, és una experiència, una vivència de caire més personal. Jo no sóc nascuda aquí a Sant Sadurní, sóc de Sant Jaume a Ses Oliveres. Vaig començar a venir a cantar amb el cor bastàtrix del Ramon Oliver, abans que entrés a ser director de la Coral Sant Sadurní, i d'aquesta manera em vaig com començar a vincular al poble. Després, quan em vaig casar, vaig venir a viure aquí, però durant tot el temps anterior ja venia a assajar cada setmana. I és com que vaig començar a fer-me una mica meu Sant Sadurní i ara ja em considero d'aquí. Per tant, la coral m'ha fet com arrelar-me al poble, per dir-ho d'alguna manera.
Això em puc donar fe i ja et sadurninenca. Com
no ets el primer que m'ho diu, que ja m'heu adoptat ara.
Jo potser dels 4 o 5 que estem aquí, potser sóc el més vell de la coral, perquè jo vaig entrar encara quan hi havia el Manel Cervera, director. Aleshores, clar, aquí hi ha hagut un... Per mi, la coral és una cosa que la porto al cor, que la porto a l'ànima. He tingut moltes vivències a dins de la coral. Jo m'he casat a la coral. La coral s'ha cremat. I vaig tindre molta pena.
En sentit literal,
sí, sí. No, una vegada vam acabar l'assaig, oi, no sé si es va deixar alguna cosa, però hi havia un cortocircuit i ens van trucar l'endemà que la sala coral estava completament negra i destrossada. Se'ns van cremar totes les carpetes, les partitures, i allò va ser un drama. I, esclar, jo hi vaig perdre molt. Vull dir, dintre jo la coral... I he perdut i he guanyat molt, també, perquè, doncs, esclar... Jo els dos fills que tinc són una mica gràcies a la coral, no? Perquè, doncs, com he dit, doncs, jo m'he casat a la coral amb la persona que estimava. Aleshores, doncs, esclar, són sentiments que jo a la coral la porto molt endintre i quan em diuen de fer alguna cosa a la coral, vull dir, de seguida hi soc. Si s'ha d'anar a arreglar alguna cosa, vull dir, anem, m'hi poso perquè em l'estimo i perquè vull que la cosa segueixi. I el moment que ho deixi jo, doncs m'agradaria que hi hagués gent que pogués continuar 50 anys més amb la coral. Vull dir, jo, l'experiència que tinc és positiva, malgrat tot el que m'ha passat, però entenc que, vull dir, que la vida segueix.
Bueno, doncs, a mi aquesta gent me van enredar per entrar a cantar a la coral. Perquè jo pràcticament també soc de fora, soc de Burgos, i quan vaig venir, pues, mira, d'això que no sabia on anar. I un dia en Ton Rosal i la seva dona van dir, per què no vés a la coral? Digo, va, un dia o un altre aniré. I al final me van enganxar i vaig venir a cantar a la coral. I des de llavors, pues, mira, sempre mira, la música sempre m'ha agradat i allà continuem.
Al final són 5 històries, 5 records, i si aquí en tinguéssim més integrants de la coral,
tindria la seva història,
moltíssimes sí. Històries més. En tots aquests anys, Ton, tu que em portes tants a la coral, com ha anat canviant la coral? Perquè suposo que ha anat evolucionant, ha passat moltíssima gent. Heu parlat d'alguns dels directors, no? En els vostres records heu mencionat alguns. Heu parlat ara de la primera directora dona, que és la que teniu... Ara, com has sigut aquest canvi?
El que sí que puc dir és que ha canviat moltíssim la coral a l'hora de fer coses, perquè els primers anys, amb el Manel Cervera, esclar, fèiem els assajos també els dimecres o dijous, no me'n recordo exactament si també els dijous ho fèiem. Anàvem a assajar, apreníem el que apreníem aquelles dues hores, i després, fins a la setmana que ve, no tornaves a enganxar perquè no hi havia manera doncs, de casa poder repassar, perquè, com he dit abans, la majoria de la gent no sabia nota. També tinc de dir que en aquell temps també hi havia un subdirector que no s'acostuma a parlar-ne gaire, que és el Conrad Gili. El Conrad Gili era el portava, regentava el bar del Novelty, la gent que és d'aquell temps sap de qui parlo. I era músic, i precisament és el que va posar la lletra a la capvuitada que cantem per barris aquí a Sant Sadurní. Després d'aquí va entrar el Ramon Oliver, que és quan van fer la conjunció el coral Sant Sadurní amb el cor Bastàtrix. Allò ens va donar un aire, diguéssim, de joventut, perquè entraven molt joves i amb molta trempera. I llavors la coral Sant Sadurní, doncs, el canviar de director i el portar el Ramon i tots els que portaven ells a darrere, com per exemple la Montse, que venia amb ells, doncs es va donar un aire nou. Després del Ramon va entrar el David Hernández, que ara és el director de la Polifònica, i també vam fer el mateix. Després ja va entrar, em sembla va ser l'Albert Folk, i llavors a partir de l'Albert Folk vam fer un canvi important dins els assajos, que el que teníem de fer era molt estudiar a casa, perquè ens gravava ell les veus a cada corda, ens ho gravava, teníem d'estudiar a casa, i llavors a l'arribar a l'assaig ja, si més no, ja sabies aquella peça com funcionava. I això adelantaves molt, i per això vam poder fer el que vam fer, vull dir, perquè van fer moltes coses importants. Va estar, si no recordo malament, 18 anys a la coral de director. Després ens va vindre el Patrick, vam seguir una mica mateix, amb el mateix estil que l'Albert, i també va evolucionar molt, perquè el Patrick era un xicot molt jove, era molt jove, tenia, quan va entrar,
20 anys,
o potser encara no els tenia, no? Però era molt jove, però tenia una trempera el nano que, escolta, ens feia córrer tots, però a base de bé. I també vam anar a evolucionar i vam fer coses molt importants, com les set paraules de Crist, que les vam anar a fer a Sant Cugat, del Vallès.
Per cert, era una obra inèdita,
És una...
Sí, una obra inèdita. Primera vegada que es veia.
Clar. I després va vindre l'Albert Santiago aquests dos últims anys, i després, doncs, ja per problemes de feina i tal, doncs no va poder seguir. I després vam trobar a la Meritxell, que va ser, per mi, ha sigut una troballa
totalment
impressionant, perquè és que, a més, us diré, ella va vindre aquí a Sant Sadurní perquè el sapigué que la coral Sant Sadurní quedava sense director. Ella va venir a través d'algun contacte, va vindre a dir, doncs, us donaré un cop de mà per si voleu que us trobem un director. Al moment que li vam fer l'entrevista, vam quedar tots amb així, amb la cara de dir, bueno, què fem? Però sí, aquí tenim una joia, només de la manera que ha parlat, i el sentiment que porta, i el cor que ho porta, i de la manera que ho diu, és que té una força impressionant, aquesta dona. La vam trucar, acto seguido, i vam dir, pots venir el dimecres que ve a fer una prova ja, i ensejar, i així ens coneixes.
No, més.
Val, i llavors ja, bueno, ja està, ja va estar, s'ha quedat, perquè va dir, hòstia, dius que vosaltres porteu una marxa, que a mi ja m'agrada la marxa i estic d'acord amb això, i estem encantats sí, amb ella, perquè és una autèntica joia, aquesta noia.
Ens fa molta il·lusió. A més, jo, com a dona, i com l'única dona que està aquí, penso, potser no estareu d'acord, vosaltres, però penso que...
Sí, jo estic d'acord amb el que diràs, estic d'acord amb el que diràs.
Presenta un tarannà diferent, i trobo que és molt renovador, que és aire fresc, i trobo que ens està anant molt bé. Sí, jo estic molt contenta.
No, i que a més vingui algú a oferir-se, és aquest plus, no? Escolta... abans d'acomiadar-nos, celebreu els 50 anys, ho dèiem abans, preparant un munt de propostes. La d'avui, el concert d'aquest vespre, és una de les primeres, és aquests primers compassos. Per Nadal prepareu el vostre tradicional concert de Nadal i un munt de propostes que jo espero que durant els propers mesos torneu a venir aquí, per quan vagin sortint aquestes propostes, ens les aneu presentant. Abans d'acomiadar-nos, us deixo els micròfons perquè convideu a la gent que ens estigui escoltant, que encara té unes hores per comprar entrades o per venir directament, si en queden, i comprar-les a taquilla, perquè vinguin a veure-us aquest vespre.
Jo convido a tots els que encara estiguin una mica indecisos i que potser igual o millor no tinguin medi de transport a Freixenet, hi ha a disposició de la gent que vulgui vindre a Freixenet del bus urbà que estarà al capdamunt del carrer Diputació a 7:45, a 7:45, el bus farà tota la ruta que ha de fer i a les 8:05, 8:07, més o menys m'han dit el servei de mobilitat d'aquí Sant Sadurní, que estaria el bus a Cal Freixenet. I després, quan s'acabi el concert, tornar a pujar i deixar-los al mateix lloc, a dalt de tot, del carrer Diputació. Poden vindre, encara que no tinguin entrades, perquè allà hi haurà un servei de, diguéssim, de venda d'entrades. Jo els convido tots perquè penso que poden disfrutar. El programa és molt maco, ja l'hem assajat molt, ara doncs, ja estan fent proves de veu, i jo penso que els que siguin, els que vinguin, disfrutaran molt. A més, amb l'agravant que, evidentment, anant amb unes caves, al final doncs, hi haurà una copa de cava per tothom.
A més, la millor manera de posar la cirereta al pastís d'aquestes Fires i Festes 2024 és l'acte que clou les Fires i Festes, i, per tant, convidem a tots els veïns de Sant Sadurní, tota la gent que ens estigui escoltant a través del Penedès en Xarxa, a que s'animin i vinguin a escoltar-vos aquest vespre. Moltíssimes gràcies a tots cinc per omplir avui l'estudi de Ràdio Sant Sadurní i per celebrar amb nosaltres aquest 50è aniversari de la Coral Sant Sadurní. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé el concert d'aquest vespre i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Penedès en Xarxa.
Aquest concertàs d'aniversari tanca aquesta primera setmana del Penedès en Xarxa. Hem tornat aquest dilluns, hem estrenat la 7a temporada i ara, dia a dia, anirem retrobant espais col·laboradors i descobrint les novetats. La setmana vinent, per exemple, torna el nostre ofici de capçalera, l'Adrià Solís, i el català al carrer. Dimarts podreu jugar amb nosaltres, trucar i guanyar llibres. Molt bon cap de setmana, que vagi bé!